Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julvé. El PSOE diu que l'acte d'ahir del Partit Popular contra l'amnistia demostra que el PP actua amb el mateix odi que fa 20 anys quan es manifestava contra el govern de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Ho ha dit la ministra d'Educació, Pilar Alegría, a Televisió Espanyola.
Que la manifestación de ayer, comparada, por ejemplo, a las manifestaciones que se realizaban al primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004, nos presentan las mismas consignas, el España se rompe, perdemos las esencias de país, tenemos los mismos oradores, es verdad que vamos cambiando de telonero, en su momento fue el señor Casado, ayer fue el señor Feijóo, y tenemos también el mismo odio, las mismas ganas de dividir.
La portaveu socialista ha insistit que les apel·lacions del PP al transfuguisme són vergonyoses i confia que tots els diputats del PSOE compliran amb la disciplina de vot i que no hi haurà cap diputat que votarà a favor de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Des del Partit Popular Català, el secretari general Santi Rodríguez ha valorat en canvi positivament l'acte polític d'ahir a Madrid i ha afegit que el partit acatarà el que es decideixi demà al Congrés dels Diputats en aquest debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Són declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Si no guanyem la investidura, doncs la vida segueix i seguirem en el paper en què ens toqui jugar, ja sigui a través d'unes noves eleccions o ja sigui amb una hipotètica investidura del candidat del Partit Socialista. Jo crec que el que és millor és que la investidura tiri endavant, la de demà. Si aquesta no sortís, doncs, òbviament, en les actuals circumstàncies en què el Partit Socialista té que negociar un govern, doncs, francament, sí, prefereixo que anem a eleccions.
I en el cas que aquesta investidura no prosperés, Santi Rodríguez està segur que Feijóo continuarà com a líder del partit.
Feijóo és líder del partit de fa un any i mig, s'ha presentat a unes eleccions i ha guanyat les eleccions. Per tant, no hi ha absolutament cap reproig que se li pugui fer i estic convençut de que seguirà al capdavant del Partit Popular i, per descomptat, a les properes eleccions en el moment que siguin. I així ho ha expressa ell contínuament. Ell està disposat a arribar al govern d'Espanya aquesta setmana o aviat.
Recordem que demà dimarts comença aquest ple amb el discurs del Popular i el debat amb la resta de grups parlamentaris. L'endemà dimecres es farà la primera votació en què Feijóo necessita tenir majoria, és a dir, 176 vots. Si no aconsegueix aquesta majoria absoluta, 48 hores després, divendres 29, hi hauria una segona votació on el candidat necessitaria majoria simple, és a dir, més 6 que no. En plana municipal, Xavier Trias avisa que no donarà suport als pressupostos de l'Ajuntament de la capital catalana si no entra el govern. El president del grup municipal Trias per Barcelona ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia l'endemà que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també en una entrevista aquest mateix diari, apostés obertament per formar govern amb els comuns i Esquerra i descartés, per tant, entendre's amb Junts. Trias diu que és de sentit comú no donar suport als comptes si no s'entra el govern i sobre què cal millorar de la ciutat considera que la prioritat ha de ser revisar la pacificació dels carrers i el control de drogues. I encara a la capital catalana, la tercera i última nit de les festes de la Mercè ha acabat amb 4 persones detingudes pels aldarulls. Els incidents van tenir lloc a 3:15 de la matinada a la zona de concerts de Palau Reial i quan la policia ja havia desallotjat les persones concentrades. Tot i aquest incident, els agents consideren que va ser puntual i que la Mercè va concentrar un gran volum d'assistents i que aquesta assistència va ser de festivitat. L'Ajuntament xifra en 20.000 les persones aplegades a l'escenari de Menéndez y Pelayo i 8.000 al Moll de la Fusta. Aquesta tercera nit no hi havia escenari per actuacions musicals a la platja de Bogatell, però en canvi es va rebre una gran afluència de públic, al voltant de 80.000 persones, a l'espectacle de drons a l'Espigó del Gas. Cop d'ull a la informació esportiva, Mana Closa.
A la Lliga de Primera Divisió de Futbol, el Barça i el Girona són els nous co-líders de la categoria després de la derrota del Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid en el derbi madrileny que s'ha saldat amb un 3-1. Álvaro Morat amb un doblet i Griezmann amb un altre gol van emportar-se els 3 punts. Kroos va retallar distàncies però no va ser suficient. El tècnic blanc Carlo Ancelotti admetia en roda de premsa que els matalassers havien estat millors que els blancs.
No hemos empezado bien el partido, no hemos defendido bien, hemos sido frágil en nuestra área, no hemos sido contundente, después cuando el partido se ha adelantado 2-0, han jugado el partido que querían jugar, defendiendo muy bien, buscando transiciones rápidas, en ese sentido Atlético lo ha hecho mejor que nosotros.
Els dos equips catalans de primera són co-líders, per tant, empatats a 16 punts, però el Barça és primer per la diferència de gols amb el Girona. Demà hi haurà una nova jornada de Lliga. Els blaugrana visiten el camp del Mallorca a 9:45 de la nit i el Girona no ho farà fins dimecres a les 7 de la tarda contra el Villarreal a domicili.
Moltes gràcies, Anna. Més informació d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Ara us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
Set minuts que passen gairebé de les 11 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una nova parada tècnica de la temporada. És moment de parlar dels nostres fills i de la seva educació. Moment de les nostres criatures fantàstiques. Avui abordarem un tema que cada cop pren més rellevància a l'entorn familiar i educatiu. L'ús dels dispositius mòbils entre els infants i els adolescents i com aquesta pràctica pot portar precisament a l'addicció. A l'era digital en què vivim, els smartphones s'han convertit en eines omnipresents a la vida dels joves, facilitant l'accés a una qualitat impressionant d'informació i comunicació instantània. Però què passa quan aquesta eina es converteix en una obsessió afectant el desenvolupament i benestar dels nostres joves? Doncs bé, per parlar sobre aquesta qüestió, ja ens acompanyen, com sempre, Oriol Julià i Laura Torrella, president i directora de l'equip CERC. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, titular. Anem al titular. Com sabeu, a l'inici del curs escolar es va dir allò que es prohibiria l'ús dels telèfons mòbils a les aules, que requisarien els mòbils a l'entrada. Hi ha escoles que ho han fet, hi ha escoles que no ho han fet, etc. A favor o en contra?
Jo no tinc una opinió clara
formada. Has posat cara d'allò de dir, depèn.
Exacte. Bueno, no sé si depèn, simplement no tinc encara una opinió del tot definida, perquè hi veig la intenció a darrere, i amb la intenció d'aquesta prohibició estic d'acord, però no estic segura que el mitjà sigui aquest, no? Que la via sigui la prohibició, perquè bueno, això també s'ha parlat molt, al final hem d'educar en aquest ús, i llavors a través de la prohibició estem esquivant això, no?
Oriol.
Mira, així d'entrada, per generar polèmica, en realitat nosaltres com a CER moltes vegades a les escoles, quan no hi havia aquesta prohibició, no?, i aquesta marxa enrere també d'aquesta prohibició, al final ja els dèiem, intenteu aprofitar. És a dir, òbviament a l'escola se li demana moltíssim, sempre ho diem això, no? Però...
Moltíssim és massa?
Moltíssim és massa, sí. A l'escola se li demana massa, no? Protocols de tot, educació de tot...
Hi ha un...
Ara hem entrat,
vinga,
ara
hem debats, entrat. Vinga, debats, sí, sobre la taula. Hi ha un debat que a mi m'agrada molt amb educació, que és si l'escola educa o ensenya.
Mira... Jo aquest debat el tallo d'arrel.
Sí?
Educa i ensenya. És que no pots evitar l'educació quan tens els nanos 1.000 hores lectives a l'any. És impossible. Els tens més que els seus pares en desperts, els nanos. Vull dir que va amb l'horari que tenim. Si passessin 2 hores, doncs poder no. Però també és que, per mi, la meva idea és que tot educa. Tu vas pel carrer i veus una persona agafant un paper del terra i t'està educant. Saps? Estàs agafant un model o no. Per tant, l'escola sí o sí educa. Ara, òbviament, també ensenya. I el que no podem fer és que per tota la feinada que la societat demana avui en dia, carregar-nos l'escola i els professionals que hi treballen. Mm-hmm. Perquè al final has de cuidar el professional que hi treballa a l'escola per poder... perquè ells puguin cuidar els nostres fills, educant i ensenyant-los. Mm. Ara m'has tallat el debat de... del sí o del no. Sí. En l'escola, si pot, ho ha d'aprofitar. Perquè el mateix, és el que sempre diem. Quina millor oportunitat que l'escola per poder parlar aquests temes? I aquest és el punt perquè se'ls demana a tota l'escola. Perquè tens els nanos 8 hores allà, o 6, i pots parlar d'aquests temes. Aleshores, si tu pots treballar, sobretot a secundària o a final de primària, fent un bon ús de les tecnologies, és el millor que pots fer perquè el nano no faci un mal ús. Uh-huh. I per mi aquesta és la clau.
No? Les famoses TIC.
Clar, no? Sí, TIC.
Quants anys que s'usen?
TIC i TEP, que diem, no? TEP. Tècniques d'empoderament, també, no? Empoderen la tecnologia. Sí. Empodera, perquè tot el que passa amb la tecnologia... Me he venido muy fuerte, yo me n'adono ara.
No, está.
Tot el que passa amb la tecnologia no deixa de ser per les carències. Uh-huh. És com qualsevol addicció. Són carències. Si hi ha una addicció, hi ha una carència. Per tant, si jo tinc una addicció al mòbil, si jo faig mal a través de les xarxes socials, tornem al mateix, tornem al fons, és que em passa alguna cosa, és que tinc un problema. Per tant, empoderar.
Començaves, Joan, parlant de com aquests dispositius afecten els joves o com estan enganxats els joves. Jo el primer que he pensat quan et sentia pensava, bueno, joves i no tan joves. O sigui que al final és una qüestió de transversal. Val. Absolutament.
Mira, volia anar cap aquí, Laura, i ara em respondrà sobre tot plegat l'Oriol. Posava un altre debat sobre la taula, que és el model. No? No només el model educatiu, sinó... el model que donem als nostres fills i filles. A mi hi ha una cosa que m'emprenya sobremanera quan camino pel carrer, que és que algú vagi directament cap a la meva direcció perquè porta un mòbil al davant i no veu cap on va. Val? Allò que xoquem, i és perquè un dels dos no mirava cap on anava. Clar, si el model som uns adults que estem enganxats a la tecnologia constantment, amb quin morro, parlant en plata... els hi diem als nostres fills, no, tu no.
Bueno, i a la vegada, amb quin morro també li demanem que sigui només l'escola la que prengui mesures amb això. Que també és una mica la mateixa regla de tres, no? Al final, com ajudem, no només des de l'escola, sinó des de tots els vessants de la societat, a regular l'ús que tenim i a... Ara m'està picant.
Clar, vull explicar a l'audiència el que està passant en aquest moment a l'estudi, que és que la Laura està parlant i el Joan ens està tornant performance que li hem fet.
Jo et diré... No, et diré dues coses.
Està amb el mòbil a les mans.
Sí, amb el mòbil a les mans.
Una, és informació.
Sí.
Dos... Sí, jo sóc addicte.
No, però fixa't que el que m'estava passant a mi...
Soc absolutament addicte al mòbil.
És molt interessant, perquè jo estava parlant i llavors, com que hi havia el mòbil aquí, tot i que no el tenia jo no sé què està passant a darrere la pantalla, el meu discurs ja s'anava com dispersant i de sobte no sabia cap on anava.
És un clàssic, eh?
Perquè he perdut la
connexió, el rapport.
És un clàssic.
Clar, i llavors això també ens passa molt, quan no tens aquesta connexió visual amb l'altra persona perquè la seva mirada està posada en un altre lloc, digue-li. Ja no els papers sobre la taula, sinó digue-li la pantalla, clar, costa molt de seguir també la conversa i seguir la connexió amb l'altra persona.
Mira, aprofito aquest fil per donar un missatge directe. Ja sabeu que no és que ens acabi d'agradar donar consells directes, però aquest és un consell directe. Quan el vostre fill, filla, estigui amb el mòbil i tu li estiguis parlant, deixa de parlar. No ens acostumem amb això. Mensaje directo. Dos, si el fill et diu, però si jo t'escucho, si jo ho puc fer, si jo ho faig, si jo sí que t'escolto, que poder és veritat, eh? Jo ho poso en dubte, perquè no hi ha tota l'atenció plena, però és igual. Suposem que és veritat. És igual, no és per tu, és per mi. Jo necessito la teva atenció, necessito que em miris, necessito això, perquè si no sóc jo el que es perd. Saps? Perquè la connexió, la comunicació és amb dos, és emissor-receptor continu. Si hi ha un emissor i no hi ha un receptor...
I ara parlàvem de mòbil, però això també parla de la tele, per exemple, quan està posada de fons a casa, no? Que això també interfereix, i altres coses que poden passar.
No? Parlem de dispositius, per tant, igual que us puc preguntar, partidaris o no de l'ús de mòbil de les criatures, partidaris o no de dinar amb la tele posada?
En general, no. I si ho fas, a mi m'agrada de tant en tant pues, sopar davant de la tele, posar-me una peli, no sé què, però que això sigui lo excepcional, perquè llavors també fas com una mica de ritual a casa, és un dia que fa festa, és un dia com que trenques la rutina i ja no estàs esperant que allà hi hagi una conversa, perquè l'atenció està posada en un altre lloc, llavors això no té per què ser dolent, no? Però que sigui l'excepció, no sigui la norma.
Jo vaig a posar el punt o el contrapunt, sí... ja normalment ho estàs fent, no? Perquè, clar, jo també estic molt d'acord amb la Laura, però si ho estàs fent, normalment i estàs mirant la tele i és el costum, no ho trenquis tot de cop, sinó que dedica, pues, això, el divendres és el sopar sense tele. Fer-ho al revés, no? El dimecres és el dinar sense tele. El dia que ens reunim plegats, mira, si no estem tots, doncs mira, és igual. Però si estem tots, el dinar sense tele, no? Posar aquest tipus de normes.
Que, tenim un tema sobre la taula, després les converses deriven cap on deriven, eh? Però si fem un dia excepcional, si ho fem al revés, que em sembla genial, Oriol, no seré jo qui et contradigui en aquestes qüestions.
No, és debat al revés.
Però si ho fem al revés i fem aquell dia excepcional sense tele... No estem posant una alerta sobre alguna cosa que igual no hi és?
Bueno, no hi és.
No sé si m'estic explicant, eh?
Jo és que el que no faria... És a dir, el que sí que s'ha de fer és que sempre sigui els divendres, per exemple.
Val.
No que sigui quan, com tu dius, quan ja ha passat alguna
cosa. Avui anem a parlar. Ui.
Clar, això és veritat, això ho hem dit més d'una vegada. Si només parlem quan ha passat alguna cosa, malament. No? Ah. Ara, si tu sempre, no, els dimecres, al migdia, perquè coincidim per horari tots, aquell dia es dina sense tele, cada dimecres, no, al migdia, o cada divendres al sopar, el que sigui. Això és el que deia, no, d'anar de menys a més.
Si jo dic que els nostres fills, les nostres filles són addictes a la tecnologia, m'estic passant?
Segurament no. Jo crec que no només ells, en general som una societat molt addicta a la tecnologia, però és que no és una culpabilització. La tecnologia...
Per si mateixa, eh?
Per si mateixa genera addicció. Bueno, no sé si tota la tecnologia, les pantalles per si mateixa generen addicció. I això nosaltres ho hem treballat, no? Que ara fem una sèrie de xerrades i demés que parlaven sobre aquest tema, llavors ens n'hem informat especialment. I la Marian Rojas, que és una neuropsiquiatra, per exemple, ho parla superbé, això ho explica molt bé. Explica, no?, que per una banda les pantalles generen addicció perquè la llum i les ones que s'agreguen són hiperestimulants, independentment del contingut. Això per una banda. Llavors, aquí hi ha una primera alerta, no? Compte, perquè passar molta estona davant d'això, doncs, genera una resposta en el cervell. I, per altra banda, per exemple, si utilitzes abans d'anar a dormir, doncs el teu cervell està més hiperestimulat i això causa problemes en el son i fa que hi hagi dificultats per conciliar el son. Si a tu, en primera persona, o al teu fill o la teva filla li costa conciliar el son, doncs encara amb més motiu limitar-los de pantalles. Però és que, a més, els continguts d'aquestes pantalles també estan dissenyats per ser addictius. I, per tant, si sumes les dues coses, doncs un combo perfecte per tenir aquí
famosos
un enganxament.
Push-ups,
etcètera. Exacte.
El clickbait, el scrolling, no? Tot això doncs, ja fa que estem enganxats.
De seguida entrem al contingut, però abans, com podem ensenyar els joves a discernir entre allò que volen i allò que realment necessiten en termes de tecnologia?
Bueno, aquesta és molt bona pregunta, perquè al final això em connecta amb molts temes. Em connecta amb les modes, no només dels mòbils, no? En aquello de la roba, jo què sé, quasi que m'aniré al joc, no? Quan a vegades hi ha un joc que surt, no? El yo-yo, el patinete, no? El que surt, que sempre de sobte tothom vol allò, no? I
tothom ho vol, Oriol, perdona, tothom ho vol, i a més... Si tu no ho tens, però l'amic del col·le sí, compta.
Aquí. És que tot és el tema moda, pressió de grup, com li dic que no al meu fill, no? Perquè altres ho tenen. Aquest és un tema que és una pregunta, però podem estar mitja hora parlant d'això tranquil·lament. Mira, jo començo amb un titular. El primer és, el no és necessari. I jo crec que és necessari. I hi ha moltes línies educatives en aquesta idea, no? Recomano a Toni Nadal i a Rafa Nadal parlant del no i parlant de la frustració, que ja ho he recomanat alguna vegada. El nano necessita límit, el nano necessita el no, el nano necessita que poder-se enfrontar, si vols, amb el teu acompanyament, a la frustració. Tot això és necessari. Per tant, no passa res, primer de tot, per dir que no. No passa res, no. No tot té de dir que sí, i menys perquè la societat es mogui en aquest... en aquesta línia.
La pregunta que tothom es pot fer si ens escolta, Oriol, és perquè si no eduquem també els nostres fills en la frustració, què és el que passa després?
Bueno, doncs, tota la cultura de la immediatesa que venim ara, la pròpia addicció amb el mòbil és immediatesa. Això passa per no dir-nos que no a nosaltres mateixos. Això passa per no treballar la frustració, i aleshores necessito tota l'estona tenir l'estímul nou. Això passa per no treballar l'avorriment, no? Tot això també està lligat. Més addiccions. Clar, estem parlant del mòbil, no ens sembla tan gran, però què passa si canvio el mòbil per un altre tipus d'addicció? Beguda, joc... el tema de les apostes està... El tema dels... de les apostes. Què passa si canvia per això? Què passa si genera una ludopatia? Què passa si genera... si agafa una addicció a la violència, per exemple. Què passa si els seus companys no li deixen una cosa? No, és que tu me lo tenies que dejar. ¿Por qué yo t'ho havia de deixar? Ah, pues com no m'ho deixes, aleshores genera un problema, una violència X, no? Això és la frustració. Tu has de poder saber que hi ha coses... La vida tota l'estona t'està dient que sí i tota l'estona t'està dient que no. I tu, davant de la vida, has de poder tenir eines per enfrontar-te a això. I si de petit, que és quan hem de tenir totes les emocions, aquesta ens la veten, després serà molt més difícil poder-la enfrontar.
Clar, jo anava cap aquí una mica, no? Que aquesta tolerància a la frustració no és només per posar-nos-ho, entre moltes cometes, fàcil a nosaltres com a pares i mares d'aquí uns anys, no? Perquè el nostre fill ja ho ha après, sinó al contrari, més enllà d'això, perquè segurament seguirem trobar-nos en reptes que no seran fàcils, és per acompanyar o facilitar que aquest infant, quan sigui gran, sigui més feliç. Perquè si sap que hi ha coses a la vida que generen frustració, doncs segurament quan s'hi trobi tindrà eines per portar-ho, no? I per tant no serà una muntanya quan es trobi amb el primer no de veritat als 20 anys quan li diguin que no una feina. Mm. Per una cosa, no?
O una noia.
O una noia, o sí, el que sigui.
Demà parlarem, per cert, en aquest programa, deixeu-me anunciar-ho ja, amb Antonio Andrés Puello, ell és catedràtic en psicologia forense de la Universitat de Barcelona, per parlar precisament dels agressors sexuals menors d'edat.
Mm. Clar, sí, sí.
Anaves per aquí, Oriol?
Sí, anava per aquí. Sí. És un tema, i ara amb tot el tema del futbol femení, no? Com a vegades l'home, sobretot, desgraciadament, però culturalment també és el resultat que hem tingut, no? L'home creu que pot obtenir el que vol, no? I respecte a la dona, també. I aleshores es genera aquí un... Es pot generar, no genera, es pot generar un problema, clar. Mm. Volia aprofitar la paraula fàcil, no?, que deia la Laura. És que, clar, és més fàcil donar-li el mòbil al meu fill i que calli, està clar.
Quantes vegades, abans deia, coses que molesten sobremanera, eh? Una altra. Anar a un restaurant i veure nens o nenes molt petits i petites, però molt petits, amb una tableta al davant perquè callin. Mm. Hosti.
Costa de veure, sí.
Uau.
És que és més fàcil.
Al final, què vas pensar? L'has tingut per això? Ja. Perdoneu, eh? Però,
sí.
És que m'empipa molt.
Sí. A mi em passa que des que sóc mare relativitzo més. Jo no... És veritat.
Tu has usat la tablet o no?
Jo no l'he donat mai.
No.
És molt petit encara la meva.
Val.
però ho estic evitant molt. Però sí que és veritat que, tot i que per mi és una línia molt vermella, hi ha vegades que em faig molt el missatge de no jutgis aquesta persona només per aquesta imatge, no? Perquè totalment. No sé si és superesporàdic i just avui necessita aquesta conversa amb la seva parella, perquè és impossible tenir una conversa adulta de vegades, no? Clar. I necessito 5 minuts de poder parlar de logística de la setmana, no? Ara, dit això, sí, és greu, la imatge de... Perquè, a més, és molt habitual i ja no és només a dins el restaurant, que jo què sé, de vegades potser penses és que aquesta persona potser li fa cosa estar molestant a tota la gent que hi ha al voltant, no? Perquè també hi ha una pressió social, com que els nens molesten.
Sí, també és veritat.
I això també és molt greu.
Hi ha restaurants on ja no deixen entrar, criatures.
Hi ha restaurants, hi ha recintes tipus hotels, piscines, no? Lliures de criatures, home, això també és molt greu. Clar, llavors, com a pares també podem tenir de vegades la sensació que no volem molestar, que estem envaïts envaint l'espai de la resta de persones, com que també estem en una societat que de vegades és molt individualista, com que en certa manera ens posa en joc, no?, d'allò... M'han ensenyat que jo no he de molestar, que he d'ocupar un espai que és el meu i si el meu fill crida em vaig l'espai de l'altre, no? Llavors això de vegades també juga.
Això generaria... No sé si t'he tallat, perdona.
No, tranquil.
Això generaria un altre debat, no?, que seria el parlar d'aquest individualisme versus el sentit de comunitat, no? Perquè si jo tinc un sentit de comunitat, fins i tot jo li puc dir al nen... no molestis a la taula, fins i tot, i forma part de la seva educació. Però com que no tinc aquest sentit de comunitat, el que faig és criticar i posar la pressió als pares, no? O perquè els pares tampoc em donen aquest sentit de comunitat, no? Això genera. Dit això, el tema de l'aparell a la taula o de l'aparell per anar a dormir, que ho dèiem, no?, per estar tranquil a casa, etc. Clar, una, em ve el concepte d'avorriment, no?, que ho deia abans. Necessitem avorrir-nos. En l'espai d'avorriment, no sé si ho deia també la Marian Rojas o d'altres d'aquest sector, en l'espai de l'avorriment és on surt la creativitat, és on surt la solució de problemes, és on surt l'empoderament, és on surt fins i tot la possible col·laboració del teu fill, filla, en temes de casa. És aquí on pot sortir. Si ara a l'avorriment li donem un altre cop la paraula fàcil, la resposta tan fàcil com és al mòbil, aquí tenim un problema, perquè no només estem creant nanos que no es donen temps per pensar, ho juntes en la immediatesa, doncs tindrem una societat superreactiva que no pensa, que no genera, que no és creativa... Per tant, aquest és, per mi, un dels temes claus. I l'altre, com deia, és que no estic cultivant, i sé que és molt difícil, i jo també estic en la línia de Laura de comprendre, però no estic cultivant aquesta relació, comunicació, gestió de solucions amb el meu fill-filla. Són aquestes dues. Hem de permetre avorrir-se al fill-filla. De fet, jo diria que mai m'he avorrit perquè en aquest espai sempre he estat creant coses o sempre he fet coses, no? I per altra, aquest punt de gestió, de comunicació, d'això ara no ho pots fer, ara estem amb mi, no? Una mica això ho dèiem en un altre programa. Escolta, ara anem a fer això i tu acompanyes el papa. I tu ara estàs acompanyant el papa. I ara anem a fer això i ara això ho fem per tu. Vale, però si ara m'acompanyes, ara m'acompanyes, si és el que hi ha.
M'has agradat buscar-ho, però no vull tocar el mòbil. No. Però no me'n recordo qui va ser que ho va tuitejar l'altre dia. Em sap que era ahir que ho llegia a Twitter. Era una persona de la cultura catalana, i ara no, em fa ràbia de no recordar qui era, que deia... Els meus fills s'han avorrit durant 3 hores. Començava així, era un tuit només. Els meus fills s'han avorrit durant 3 hores. Finalment, la meva filla ha fet no sé què i el meu fill m'ha acabat regalant un castell fet amb peces.
Mira, aprofito aquest exemple...
Em feia molta gràcia.
Clar, aprofito aquest exemple per tornar al debat de l'escola. És que... Què t'ha passat a tu ara? Que tu ara agafaries el mòbil i ho buscaries i ho trobaries. És que el mòbil és una gran eina. És que el mòbil és una gran eina. És que jo faria classes en les que no donaria la teoria. Avui en dia... però esto em passa també amb la universitat, però bueno, eso es otro tema. Un dia, si vols...
És pitjor, no?
No podem anar...
Com està això?
No podem anar a classes on et llegeixen un PowerPoint. És que això s'ha d'acabar ja. Un dia, si vols, parlem de la, de la pedagogia i del model educatiu. Això s'ha d'acabar ja. Vull dir, avui en dia ningú aguanta un PowerPoint llegit. Per què, carai, segueixen havent-hi sessions i sessions d'hores d'universitat només llegint PowerPoints?
Jo no recordo, no sé si encara passa, però recordo molt allò quan entrava el professor de l'aula i deia, algú sap posar aquest DVD?
Clar, això no pot passar que hi hagi aquest... Però bueno, el tema era... Que me'n vaig.
Va, no punxem.
Exacte, me'n vaig amb això. El tema quin és? Si jo tinc un mòbil... o un ordinador o una tableta, tinc tota la informació al meu abast en dècimes de segons. Fem investigar, fem una pregunta, fem això, generem informació incomplerta i generem que hi hagi el dubte. Ui, qui va dir això? Sí. Qui va dir això? Busca-ho. I I aleshores pots fer servir el mòbil.
Sí, però compte perquè si tot el que fem és buscar-ho a través del mòbil, també hi ha parts d'entrenaments de funcions cognitives que ens deixem de fer. No? Perquè aquesta prèvia de... O sigui, l'exercici que tu has fet de dir, mira, no, ara no ho vaig a mirar, et vaig a reproduir, això és supervaluós. Perquè, si no, estem perdent l'oportunitat que ens dona aquesta situació de fer que el nostre cervell faci l'exercici de recordar quines eren les paraules que estaven utilitzant, o encara que no sàpiga reproduir les paraules, les dic en el seu nom, no? I això fa que aquesta imatge que tu vas tenir, que ara has recuperat el record, no... Ara, això és una excusa molt tonta, no? Mm-hmm. Però segurament, com que ara ho has reproduït, potser d'aquí unes hores et torna a venir al cap. I pots tornar a pensar sobre aquesta situació. Si l'haguessis tornat a llegir, potser ja no s'hagués quedat aquesta informació amb tu i, per tant, ja hagués passat. Llavors, aquest tuit potser ja no va més enllà i no li volem donar més transcendència. Però això també ens passa, per exemple, amb els nostres records. Mm-hmm. No? Llavors, si jo tinc un record i per recordar-lo el que faig és acudir a la història d'Instagram que m'ho recorda, no? O als muntatges aquests que et fa Google de hace 4 anys estaves aquí. No? I només acudo aquí i, en canvi, no faig jo l'exercici d'explicar aquella experiència, de compartir la vivència, doncs la memòria es crea a través de que jo faci aquest exercici de recordatori. I per tant, també amb l'aprenentatge. Si jo només baso el meu aprenentatge
en la
recerca, és com que delego la responsabilitat de la memòria al mòbil. I no li estic donant la responsabilitat de recordar al meu cervell.
Precisament per això que deies, Laura, i perquè... quan comencem a fer treballs d'escola ja... Wikipedia ja queda antic, ChatGPT i coses d'aquestes. Precisament per tot això, i pel que deia l'Oriol, que avui és l'encarregat de destrossar-me el guió, estem construint una...
Avui només,
diu. Exacte. No, ens anem tornant, eh?
Estem construint una societat totalment acrítica.
Bueno, clar.
No pensem més enllà de Wikipedia, ChatGPT...
Mira, jo amb això sí que fa estona que tinc al cap aquí el gossanillo, no? El coquet, de trencar una mica una llança cap a també poder parlar de les coses positives que et porta la informació, perquè si al final començàvem parlant avui de si s'ha de prohibir o no, i dèiem, bueno, no tinc tan clar si sí o si no, és perquè alguna cosa també ens aporta, no? Llavors, jo crec que una de les avantatges o un dels temes més positius de la informació a l'abast de tothom és precisament això, que està a l'abast de tothom i que és totalment democràtic. Democràtic en el sentit de que no hi ha les mateixes jerarquies que hi ha en la societat normal, no? Com a mínim en la nostra que vivim. Perquè tothom té a l'abast, és una altra cosa, és la capacitat que després cadascú pugui tenir de fer-ne ús, no? Però tothom té a l'abast, primer, el canal per poder ser un altaveu. Per tant, jo puc, de sobte, influir en gent quan potser en la societat no tecnològica no tinc la capacitat de fer-ho, no? Mm. I això també fa que pugui tenir una crítica molt més gran, una capacitat de crítica, perdó, molt més gran, perquè... puc influir amb el meu criteri a la resta. I, per tant, puc plantejar-me quin és el criteri o quina és la veu que vull donar cap a la societat o a través del canal que jo tingui, no? Ara bé, també aquestes influències o les... ara no em surt la paraula, però la forma que tenen les xarxes socials, sí. De mostrar-me la informació que jo vull veure, això també fa que s'esbiaixi aquesta capacitat de crítica, perquè a mi em passa moltíssim. Jo llegeixo Twitter i penso que tothom pensa igual que jo. I jo després veig les notícies i me n'adono que no. No? Per tant, crec que una part importantíssima de l'educació que et donem en l'ús és precisament adonar-nos d'aquestes coses. Compte, tenim a l'abast un munt d'informació, però la que jo veig, si no poso crítica, està molt esbiaixada. No? Llavors anem a trencar aquesta dualitat.
I això també ho pot ensenyar a l'escola a través de tenir un mòbil a classe o tenir l'ordinador a classe. Perquè al final... és veritat, passen dues coses amb les xarxes socials. Una, la tendència, no?, a veure el que tu vols veure, no? I per tant això que deia la Laura, i dos, que veus titulars, i com que a més busques immediatesa, passes d'un titular a un altre superràpid, per tant no llegeixes la notícia. L'avantatge, la visió global, com avui venim en un model de vida, de comunicació global, que tu realment pots buscar informació de Kuala Lumpur, no? I abans no sabies ni que existia Kuala Lumpur, no? I ostres, ara ho pots pillar de seguida. Però, una, m'agrada el que deia la Laura abans, i per tant, el centre educatiu i les famílies podem ensenyar, una, a fer primer uns mecanismes interns en el cap, en el pensament, i després fer la búsqueda. Dos, podem ensenyar a com fer aquesta búsqueda, què volem buscar i trobar la búsqueda, la recerca. I tres, ensenyem aquest criteri, ensenyem a ser crítics, a fer-nos pensaments, a mirar en fons diferents, ensenyem tot això.
I tornant no, en aquesta part de què és el que pot o no ensenyar a l'escola, també el que sí que volia posar una mica el focus és en un dels temes que ha fet més que els centres que han decidit prohibir el mòbil ho hagin fet, ha estat per la influència que té en les relacions entre iguals.
Clar.
I això no té a veure amb com ensenyem a utilitzar el dispositiu, sinó, de fet, en com ensenyem a no utilitzar-lo quan no és necessari. I aquest punt jo crec que és un dels punts clau.
Clar.
Deixeu-me fer-vos una darrera pregunta. Jo sé que hauríem d'educar els nostres fills i filles sense necessitat de fer cas a les opinions de la resta. Però sí que és veritat que si nosaltres traiem el mòbil, no li deixem tenir el mòbil segons fins a quina edat, etcètera, etcètera, vindrà algú i ens dirà allò de però no estàs sobreprotegint els teus fills?
No? Doncs jo diria al revés. És a dir, s'ha de tenir molta personalitat, els pares també, això al final no és fàcil. S'ha de tenir molta personalitat per dir-li al meu fill que no i per anar una mica a la contra. No, doncs tu no tindràs un mòbil fins a sisè de primària, que et deixaré començar a anar sol a l'escola per dir alguna cosa, i no tindràs un mòbil perquè no tens per què tenir un mòbil. Punt. No? O et deixaré el meu telèfon en algun moment si necessites alguna cosa, o tens l'ordinador si necessites alguna cosa, per què has de tenir un mòbil? No? Això una. Dos, entrenem aquesta personalitat en el meu fill. Si al final el meu fill ha de fer el mateix que fa tothom, qui ets? Llavors, fem aquest tipus de preguntes. Fill, filla, vols ser com tothom de manera general o vols descobrir qui ets tu? No? Sí, sé que això és molt difícil, però són aquest tipus de preguntes el que nosaltres podem aportar, no? Si tu vols descobrir el qui ets, doncs potser no et cal fer el mateix que fa tothom. Si una vegada, i tornem a la pregunta que feies, te n'adones que hi ha una necessitat real, no?, de tenir el mòbil pel que sigui, estudiem-la, anem a fer-ho. Però si és perquè un altre té el mateix mòbil i l'altre també, doncs poder prefereixo amb un esforç molt gran, és veritat, treballar la personalitat i el criteri del meu fill, que no deixar-me dur per la moda.
I això potser ajuda, si el que volem no és sobreprotegir, sinó també educar, doncs no infantilitzem i que no sigui el no perquè no.
Exacte.
Sinó que et puc explicar. No, mira, és que hi ha un munt d'estudis que demostren que l'exposició a les pantalles provoca això. Això igual en 5 anys no li pots explicar. Però potser en 7 o 8 li pots, amb un llenguatge fàcil i amb missatges claus, se li pot començar a explicar. Llavors, tenir accés a aquesta informació també pot ser una via d'educació cap al meu fill o la meva filla per poder-li compartir. Dir, mira, no, però no perquè sigui un caprici meu, sinó perquè sé que no és bo pel desenvolupament dels infants, de la mateixa manera que no és bo doncs, que et prenguis cafè. I també no t'estic deixant.
Laura, en 15 segons, començàvem aquesta xerrada avui amb un depèn, i jo crec que la vull acabar amb un depèn. El mòbil ha de tenir edat? És a dir, hi ha una edat estipulada. A partir d'aquesta edat, vinga, va, comprarem mòbil.
Jo crec que una cosa és el que ens diu, el que ens poden dir els estudis científics, una altra cosa és el que després és realista. Jo m'agradaria pensar que la meva filla fins que no comenci la secundària no tindrà telèfon. Crec que és un moment en el qual difícilment podem allargar-ho més, tot i que si féssim cas dels estudis i de més, ho allargaria fins al 16. Però això és una altra... Crec que això és més difícil.
Oriol Julià, president de l'equip CERT, Laura Torrella, directora de l'equip CERT, moltíssimes gràcies per ser una setmana més amb nosaltres.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Va, 5 minuts i ja arribem a 3 quarts de 12.
Jo era petitet, festejava i presumia.
Per qui no ho sàpiga, era una butxaca.
Text i direcció de Víctor Borràs, interpretació de Jordi Vidal i Laia Vallès. El Tantarantana et convida a gaudir del mal, a maleir la festa, a beneir la cançó, la tradició, la llum i l'ombra, i a preguntar-nos com som i d'on venim. Una feina interpretativa de Jordi Vidal que, com ens té acostumats, torna a ser de boca oberta i babeta. Actua, canta, balla, comunica amb el gest i la paraula com pocs per transmetre en una mil·lèsima de segon, des de l'horror absolut a la comèdia més còmica. Tot plegat amb una mirada i una oïda, de fet, actualitzats de la nostra pròpia tradició oral i musical, amb sons clàssics electrònics que creen l'ambient perfecte. D'on venim? Precisament de la tradició. Però per què idolatrem el mal? Qui som nosaltres per oblidar el bé? I en aquest camí macabre, on s'entrecreuen els matisos? Jordi Vidal, Laia Vallès, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
I prengui tots els diners i tres mules que tenia.
Jordi, Laia, si veiem, si venim al Tantarantana, què hi veurem? Jo no sé explicar-ho ben bé.
Què hi veurem?
Fet un petit resum.
Veurem un petit, diguéssim, viatge a través... O sigui, és un espectacle que nosaltres li diem d'autoficció, en el qual expliquem els meus avantpassats, els enllaços que he trobat amb una cançó, que és l'Hostal de la Peira, que és una cançó tradicional, en el qual he descobert... Amb Víctor Borràs vam estar fent un treball de recerca genealògic i vam trobar que hi havia una part de la meva família que havia estat la Maria Agneta, que és la protagonista d'aquest Hostal de la Peira. Era família meva i va ser assassinada per un dels seus cosins segons, que, per tant, també és família meva. I llavors, aquest és el punt de partida de l'espectacle.
D'on sorgeix tot plegat? D'on sorgeix la idea de fer un espectacle amb tot això, amb tot aquest material?
Això amb Víctor Borràs. Víctor Borràs, del Teatre Nu. A més, som companys, vam estudiar junts a l'Institut del Teatre gairebé fa 30 anys. I des de feia molt... Bueno, en aquests 30 anys hem continuat mantenint el contacte, perquè ells tenen allà a Sant Martí de Tous, tenen el Teatre Nu, que és un espai, ells són una companyia que han convertit aquell espai en un centre de creació, de residències, i sempre hi ha com una admiració mútua, i sempre hem volgut fer alguna cosa. I des del 2020, just després de la pandèmia, ens vam reunir i va dir, tinc ganes de fer una cosa amb tu, i ja em va dir, m'agradaria que fos que parléssim d'això, del mal i de la seva banalització. I a partir d'aquí va anar tirant endavant. I llavors, clar, ell és el director del Festival de Llegendes d'allà a Sant Martí de Tous. Ell rep moltes... Vull dir que està molt en contacte amb la tradició. I allà, en aquest poble, Sant Martí de Tous, al costat d'Igualada, hi ha tenen un bandoler, un bandit, crec, no sé si és bandoler o crec que és bandit, que es diu el Panna, que tenen un cap gros, vull dir que el veneren i tal. I en Víctor, tot això, el dia que m'ho va explicar, ell va al·lucinar que va anar a una masia d'allà, que cal menjar palles, que li diuen, i el propietari d'allà va dir: ui, la meva rava-rava-rava-rava-rava-sàvia la va matar el Panna i la va penjar en aquest clamàstec que hi ha aquí, i ho deia amb molt d'orgull i amb molta alegria. I clar, jo crec que el Víctor li va explotar el cap i va dir: però què vol dir això? Estem celebrant la mort, l'estem venerant d'aquesta manera? I llavors, a partir d'aquí, va començar com a buscar les cançons, i realment va venir amb aquestes cançons posades, i vam buscar d'altres i en vam trobar, però també aquesta fascinació per la mort, nosaltres diem que és un true crime del segle XVIII, directament.
Mira, us volia preguntar si és un drama o és una comèdia, o canvia una miqueta. Laia, el que veiem és un musical?
Clar, és complicat, de dir això. Jo no ho posaria dins d'un format musical. Per mi és més aviat com un teatre-concert, o no sé com ho podríem dir, un monòleg-concert del Jordi, que està allà a tope i que ens anem trobant i coincidim en unes cançons, no?
Per què aquesta música reactualitzada en un format, jo deia, més electrònic? No sé si ben bé és això.
Bueno, bàsicament perquè suposo que quan ja vam pensar en mi, ja vam pensar en els instruments que portaria, no? No ha estat un esforç anar a buscar aquesta música i dir: vinga, anem a passar-la a un format electrònic amb uns instruments, amb sintetitzadors, sinó que això són els instruments que jo toco i és amb els que jo em sento còmode creant i amb els que puc explorar més timbres, i llavors va ser realment com agafar aquelles cançons i aviam com aquelles cançons inspiraven noves realitats amb aquests instruments, no?
Jordi, és el paper més trobadoresc que has fet?
Et diria que sí. Trobadoresc, sí, totalment, sí, perquè tinc un punt sí, com jolaresc d'explicar i cantar aquestes cançons i venir, que en realitat és l'origen de totes aquestes cançons. Aquestes cançons estaven basats en fets reals, la majoria, i els cantaven els captaires, els cecs, a les places, per explicaven, com, bueno, bé, provenen dels romanços, no? Són uns romanços musicats. I perquè una de les bones maneres, des d'això ja ho feia Homer a l'Odissea i a l'Ilíada, que era a través del ritme, és una cosa que crees una música, no? En aquest cas tenim la melodia, que fa que sigui molt més transmitible i que la gent que perduri a nivell oral. I llavors, bé, és que és la cantarella, no? Vull dir que de cop i volta amb la Laia em fa molta gràcia, perquè aquestes cançons se t'enganxen pitjor que una lapa. I llavors ella té un sistema que és que quan estàs cantant aquesta cançó, aquesta que sentim ara, no? Ai, mare, i fas porom pom pom. I és Mano de Santo.
Sí, Mano de Santo. Desenganxa i no enganxa el porom pom pom.
Exacte, sí.
Us coneixeu d'abans de fer l'espectacle? Ho dic perquè es veu un magnetisme molt xulo.
Molt poquet.
Molt poc.
No? Havíem coincidit...
A través de les nostres parelles.
Sí. Però molt poc, realment
però
no.
Però us ho passeu molt bé, no, dalt de l'escenari?
Sí, bueno, cada vegada més.
Laia Vallès és un gran descobriment per mi, és com, i a més és que és meravellós sortir, que és cada dia és un concert nou, i amb poques persones m'ha passat això, aquestes ganes de... Vull dir que, i d'estar molt connectats, no?
Sí, sí, una connexió molt guapa.
Jordi, abans ens ho deies també, que poses la primera persona per davant. En aquest programa, que és eminentment cultural i que anem molt al teatre i que ens agrada molt al teatre, hi ha vist uns quants espectacles on això passa. S'està posant de moda això? I si és així, per què?
El que s'està... Perdó.
Posar la primera persona...
l'autoficció?
Sí.
Sí, s'està posant molt de moda. Jo t'he de dir que...
No ho sé, eh? És una sensació, eh?
No m'agrada. A mi m'agrada la ficció. Si tu vols...
Creus que te la jugues més? Quan has dit no m'agrada, no sé si és que et despulla més com a actor.
No, jo no. Com a espectador, quan vaig, penso... Ui, m'agrada més la ficció. O sigui, agafa't aquesta cosa que t'hagi passat, que tinguis ganes d'explicar, i ficciona-la fins al final. No tinc ganes de veure... Ara, és una opinió molt personal, em sembla un pèl pornogràfic. Ai, no, és que no em ve de gust, saps? Vull dir, prefereixo que si tu m'estàs ficcionant, llavors jo me'n vaig a uns altres llocs, em portes cap a uns altres camins, em portes a uns altres mons que m'interessen molt més, no? Perquè si no, doncs anem a un bar, ensenyem un cafè, m'expliques la teva història i fas, que bé.
Parlem d'aquests altres mons. Com a actor, eh? Perquè per què venerem tant els malvats i per què sempre un actor que sempre li preguntem t'agrada fer dolent, eh? Sempre acabeu dient que sí.
Sí, perquè suposo que estem en una societat que no podem ser dolents, no? No? Vull dir que ens crien, ens eduquen...
Tu, Déu ni dons que n'hi ha, eh?
Doncs sí, sí, sí. Sembla ser que l'educació és un problema que no acaba de funcionar. Però és tot el que és el lado oscuro, no? Sempre, mm-hmm, sempre ens atrau, no? Vull dir que tots que estem criadets en aquesta cosa...
I que és una part de l'ésser humà i hem de fer una catarsi a través d'algun lloc, no?
Sí. El petit format fa que obres com aquesta llueixin molt més? O dit d'una altra manera, fins a quin punt en teatre menys és més?
En teatre sempre menys sempre és més, en tot tipus de teatre. Clar, en un petit format les coses t'arriben d'una... Això, quan ho vam estrenar allà a Sant Martí de Tous, el teatre, que ells tenen un teatre i que acaben 50 persones, la gent es va quedar una mica com... Necessito una mica de distància, no? Perquè era molt, molt, molt bèstia, tot plegat. I aquí, que ara estem al Tantarantana, doncs clar, ara s'ha de fer tot una miqueta més gran, perquè ja és el doble de la sala, ja és una mica més gran, i necessites arribar... Va venir una amiga meva que l'havia vista a l'estrena i després va venir i va dir, ai, que ho heu rebaixat? Dius, no hem rebaixat res. El que passa és que ara les distàncies són les altres. Llavors la feina és nostra és com per acabar d'arribar. Vull dir que el teatre Tantarantana hi arribes, vull dir que és un espai molt assequible, no?
Explica-me una mica l'escenografia, perquè és... Hosti, jo crec que és espectacular. És una mica el que parlàvem ara, eh? Petit format, jo crec que fa que guanyin molt.
Per mi és... Bueno, aquestes coses que amb el teatre, això de menys és més, no? Doncs per mi respon totalment en aquesta premissa, no? Perquè permet a l'espectador imaginar, i a nosaltres també ens permet jugar, no? Però clar, es genera un joc allà d'ombres, que per un moment pots pensar és una presó, un moment pots pensar és un bosc, un moment pots pensar, ostres, això és una corda, una soga, és com això, deixa que l'espectador pugui fer feina, no? No és allò, tot donat, au, vinga.
Sí, és molt suggerent el que ha fet el Llorenç Corbella, que és l'escenògraf. Realment la proposta, a més, juga molt i crec que està ben utilitzat en el sentit que no s'abusa de les cordes, no? Perquè podríem fer mil coses amb aquelles cordes, vinga. No, i és per crear espais, per suggerir, perquè la llum també faci les seves ombres, no? I és com... És molt suggerent, penso jo.
Hi ha una paraula que m'agrada molt que us acabeu d'usar tots dos, que és jugar. Si no m'equivoco i si no em corregireu, amb interpretació en francès és jouer, en anglès és play to, que és jugar, i aquí no la usem. Jugueu molt del d'escenari, tant en música com en interpretació, com...
Sí, sortim, vull dir que tenim clar el que hem de fer, llavors sortim. I llavors és un viatge, és clar, és que realment és com dura una hora i deu, i és com o sigui, no hi ha un... Ara posant Guillermota, no?, que vinc de Guillermota, que és fer una cançó, reps l'aplaudiment, cançó, aplaudiment, saps quina t'agrada més, quina agrada menys, tal. Aquí no, aquí es comences i és un no parar fins que no s'acaba. I això també et permet fer moltes coses, no?, i et dona molt d'espai i també els moments que tenim d'interacció, de mirar-nos, de provar, no? Vull dir que hi ha la cançó del Testament d'Amèlia, que en aquesta cançó realment és plena llibertat. Vull dir que cada dia és diferent, aquesta cançó. És com, depèn de com la Laia està, depèn de com jo estic, d'on venim, perquè també és cap al final.
El públic, fins i tot.
El públic, també.
Susana, noteu les reaccions del públic?
Sí.
Aquell ric, però no sé si riure.
Sí, sí, és per... Des de dalt, per mi, també és inquietant, una mica.
És inquietant, no? Aquest que dius, espectacle.
No, no sabem què els hi passa, no? Perquè passem per molts llocs, no? Hi ha una cosa molt enrarida, després anem cap a un lloc més de clown, no? Vull dir que...
Sí, a mi m'agrada molt com... Depèn de... Per exemple, en aquesta cançó que heu posat ara, del Clavell Morenet, depèn de com, és com que es juga amb el mal, es juga amb l'afecció del mal o es juga amb la festa. O sigui, el públic, hi ha moments que hi ha una ovació final quan el Jordi acaba,
i
hi ha dies que hi ha un silenci absolut, no?
Sí, però no, canta tothom, eh?
Sí.
El que passa és el que diu la Laia, no? Que com acabem amb aquell pinyol, allò, vinga, ben amunt, doncs el que fa la gent és aplaudir. No saps si aplaudeixen perquè els ha agradat, com ho han sentit, com han cantat, o perquè necessiten una mica com... treure no? una mica tot el que porten a sobre ja d'aguantar, no? És un dels pocs moments.
Un clavell morenet que, si em permeteu, es va començar com és, no? I es va tornant tenebrós.
Mm. Bueno, una miqueta, fa, quan entra la Laia. Allà, estic tocant allà el petit teclat i la sento a sobre i comença... Vale, el gest de la Laia, movent els... Per mi és màgia, total. És com, va,
pobret,
és com...
que la xafo allà.
Oh, no, m'encanta. No, a més, últimament ballem.
Sí, ja, sí, ja, no? Estem així fent...
Som una contemporània.
Rondalles, cançons que sonen al tantarantana com aquesta.
Som saltadors de camins per robar la gent que passa. Ja em veuen venir dos cotxes plens de cavallers i dames, plens de cavallers i dames. Ja se'm fiquen dintre els cotxes tan sols per a deshonrar-les. Ja se'm van a Sant Llorenç.
Ara ens ho deies, Jordi, vens de Guillermota, vens també de Fravita, on has usat molt la cançó i en aquest espectacle també. En què t'ajuda la cançó com a eina interpretativa?
Mira, ara t'explicaré una anècdota.
Ai, sisplau.
Quan vaig entrar a l'Institut del Teatre i vaig entrar amb 18 anys i em van fotre pals per tot arreu, vull dir que gairebé no ho deixo, però vaig haver de repetir, vaig entrar com un pipiolo i estava allà, i me'n recordo una professora em va dir, és que estàs aquí, és com si t'haguessis fet un tripi i estiguessis flipant tota i no treballes, no fas res, no? I jo, sí, i de cop i volta, amb una classe de llenguatge musical, la professora, que a mi no em tenia com molt, perquè jo no el sabia, no, va dir, ai, algú vol cantar Falling Leaves, no? The Autumn Leaves. Mm-hmm. I vaig dir, ai, a mi m'agradaria cantar-la. I vaig posar a cantar. I es van quedar tots així, a quadros. I una companya meva em va dir, hòstia, si interpretessis igual que cantes, fliparies. I llavors a mi em va donar com la clau de dir, vale. I llavors la feina meva va ser com a veure com, què faig quan canto i per què no em surt la mateixa emoció quan parlo, no? Mm-hmm. I llavors la cosa va anar treballant-se cap aquí, no? I a mi, per mi la música és, a banda de que si no cantés no seria feliç a la vida, però més enllà d'això, si no hagués cantat, jo crec que no estaria en el món del teatre actualment, perquè, bueno, perquè no tinc un perfil com perquè diguin, ai, sí, agafo el Jordi, no? Però crec que per mi és una de les de les meves forces, diguéssim, que és el que em dona, bueno, poder ser-hi, no?
De moment, estimadíssims malvats, que la tenim al Tantarantana fins al...
8 d'octubre, us queden dues setmanes.
I feu gira?
Sí. Tenim ja bolos. I
ja confirmat, eh?
I anem a la Fira Mediterrània, uh-huh. I sí.
Preguntes d'aquelles que si no et faig, Jordi, la gent em mata. Forevita, torna?
Estamos trabajando en ello, que diria aquell.
Okay. M'has vist, eh?
Oh, que bé. S'està mirant. Bueno, és que som quatre que tenim... Quatre més tota la resta de la gent, eh? Vull dir, però els quatre que estem allà, els quatre oficiants, tenim unes agendes complicades.
Guillermota sí, torna.
Sí.
El Maldà.
Guillermota torna al Maldà al maig i estem de gira ara tot aquest últim trimestre de l'any, estem per gairebé per tot el Vallès.
Laia, projectes?
Bé, amb la Joana Gomila seguim rodant Així de Sa, que és una trobada també de música tradicional barrejada amb experimentació i glosa. I tenim també un centre de creació que es diu Suralita a Manacor i estem treballant un nillo.
De moment, el que dèiem, Jordi Vidal, Laia Vallès, que els trobareu amb una joia que es diu Estimadíssims Malvats. Aneu-la a veure aquestes dues setmanes, aneu a la gira, que valdrà molt la pena, ja ho veureu. Jordi, Laia, moltíssimes gràcies per venir a Caravana.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Minyons, si voleu ballar, aquí hi ha noies formaques, ja se'n posen a ballar. Primera i segona dansa, primera i segona dansa. Quan la tercera ha arribat i els hi arriba un ordenança, minyons, no us fieu al món, mireu. I 50 homes d'armes, encara que en fossin 100, no els giraríem la cara, no els giraríem la cara. d'un foc, d'un gran tro d'escopetades,